Des de les 6 del matí i fins a la 1, El Suplement, amb Ricard Ostrell. Atlas Subversiu.
Cada diumenge obrim el nostre atlas particular per conèixer altres llocs del món des d'una perspectiva diferent. Aquesta setmana ha estat notícia... Mòdena, la ciutat on va néixer Luciano Pavarotti. Aquesta setmana, de fet, ha fet 10 anys de la seva mort als 71 anys. I des d'aquesta ciutat de la regió de l'Emília-Romanya ens arriba un correu postal.
Benvolguts oients matiners del Suplement. Els escric des de Mòdena, una d'aquestes ciutats italianes precioses que guarden tot el regust del Renaixement i serven el pes de la història i la cultura en els carrerons i les places, en les seves teulades i façanes ocres que el sol fa deliciosament i calmadament daurades. I, que quedi clar, no, la ciutat no fa olor de vinagre. Dispensin si m'he posat massa poètic de bon matí. És que potser se m'ha encomanat el triple lema de la ciutat. Sabors, cultura i motor són els tres puntals d'atracció de Mòdena. Com que a mi això del motor no m'interessa, passo de llarg del Museu Enzo Ferrari de les fàbriques de les marques històriques de la indústria automobilística que hi ha per aquí, les Lamborghini, Maserati, Pagani i Ferrari, que formen el que anomenen el Motor Valley. Si a algú li interessen, ja sap on són. Ho dic perquè sé que el món és gran perquè hi hagi de tot. Bé, després d'un passeig admirat pels museus, la biblioteca, la catedral amb la torre cívica, la plaça Gran i el centre històric declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, em dedico als sabors de Mòdena, que, a part del vinagre balsàmic, presenta uns quants productes que val la pena tenir en compte. Per això he triat una postal que té dues parts. A l'esquerra de la foto hi ha una taula parada amb una ampolla de Lambrusco, una mena de vi escumós que no és ni vi ni xampany i queda a mig camí de tot. Un tascó de pernil de Mòdena, que ve a ser com el pernil del país, fluixet, al costat dels nostres. Una bona roda de formatge parmigiano, aquest sí, sensacional i fonamental per acompanyar la pasta, i un plat de tortellini, la paternitat dels quals comparteixen Mòdena i Bologna. Tot plegat, si encara no han esmorzat, els farà venir gana per emprendre una jornada amb l'estómac confortat. Però com que no només de tipar-se viu l'home, l'altra part de la foto que envio mostra la imatge del gran i genial Luciano Pavarotti, el que per a mi és el més gran tenor del món, cantant davant de la catedral. Me l'imagino interpretant la immortal Nessun Dorma o el Caruso, que em fa plorar d'emoció cada vegada que el sento. Ti voglio bene, sai. Als peus de Pavarotti, contradictori com sóc, les fesomies dels tres dels meus filòsofs predilectes. El somriure de Voltaire, el bigoti brutal de Nietzsche i la mirada profunda de Wittgenstein, perquè aquesta setmana, a Mòdena, s'hi celebra la trobada anual de filosofia, que és una cita de savis que coincideix amb l'homenatge al gran Luciano, que presenten, entre altres, el Rèquiem de Verdi a la catedral amb entrada gratuïta. Això és una ciutat de debò, l'estómac feliç, l'ànima encesa i el cervell actiu. Aquí em quedaria jo per sempre si no hagués de marxar a fer l'Atlas Subversiu de diumenge que ve. Però, mentrestant, em poso l'iPhone perquè l'immens Pavarotti m'acompanyi pel deliciós passeig de la seva Mòdena bellíssima. Abraçades i auguri a tutti.
Gràcies, Dalmases. Mòdena, ciutat situada al nord d'Itàlia, té uns 200.000 habitants. Alguns dels seus edificis i racons, com la catedral i la Piazza Grande, són patrimoni de la humanitat per la UNESCO i podrien ser, precisament, l'escenari de moltes pel·lícules.
Les grans ciutats del món poden resultar atractives pel turista per moltes raons, pel seu art, per la seva història o per moltes altres. Més difícil ho tenen les ciutats més petites, aquelles que tenen una importància més local i que només aquell visitant més selecte hi pot trobar al·licients. Una d'aquestes és Mòdena, ciutat italiana de la regió d'Emília-Romanya que no arriba als 200.000 habitants i que té el seu Duomo, la seva Piazza Grande i un centre històric per caure-hi d'esquena. Forsters deia que parlar d'Itàlia és parlar del destí, i Mòdena, a banda de tots aquests atractius, en té tres pels que destaca. Però això és protagonista de l'Atlas Subversiu d'avui, on definim una ciutat amb tres pel·lícules i una cançó. Un d'ells és, no ens enganyem, el vinagre. El vinagre de Mòdena té fama mundial, i aquest és un dels ingredients, discret, però ingredient al capdavall, del ratatouille, el plat que ve a ser la nostra samfaina i que la gent de Pixar va convertir en una obra mestra l'any 2007. La història és prou coneguda. Un ratolí amb grans facultats gastronòmiques ajuda un jove cuiner en un restaurant de París, el Gusteau.
A París, Francia, donde están los restaurantes más elegantes y los mejores chefs del mundo.
Barry, dos de salmón.
Per aquells que siguin aficionats als cotxes, Modena és una mena de Disneylàndia. La ciutat s'ubica al cor de l'anomenat Motor Valley, que forma un conjunt de grups industrials i que en un radi de 20 quilòmetres acull les seus de Lamborghini, Pagani, Ferrari i Maserati. I quan parlem de cotxes, hem de parlar de Cars, una altra obra major de la Pixar que ha conegut dues seqüeles prescindibles i on es reflecteix allò que tot amant dels cotxes intueix, que les màquines, en realitat, tenen la seva pròpia personalitat.
Yo soy un aficionado a las carreras de toda la vida.
Pues sabrá quién soy.
Conoce a muchos Ferrari.
No, esos compiten en Europa.
El 2012, Modena va ser l'epicentre d'un potent terratrèmol de magnitud 5,8 en l'escala de Richter, que va causar 16 morts. Malgrat que tampoc és una zona que històricament n'hagi estat al marge, la desgràcia va donar la volta al món. Com si hagués passat a Los Angeles en el remake, potser també inútil, de Terremoto, que es va anomenar San Andrés i que va ser estrenada l'any 2015.
La gente tiene que saber que los temblores no han terminado. Al contrario, esto no ha hecho más que empezar.
Pels aficionats a l'òpera, però, Modena és el lloc de naixement de Luciano Pavarotti, un dels més grans tenors del segle XX, dotat d'un talent i d'una humanitat immensos. Curiosament, de la mateixa ciutat és Mirella Freni, una altra de les grans sopranos italianes. De manera que, què millor que il·lustrar musicalment aquesta secció que escoltar-los junts a O Suave Fanciulla, una de les àries més conegudes de la plusquamperfecta La Bohème de Giacomo Puccini, que, per cert, va néixer a Lucca, una altra ciutat no massa lluny de Modena. Ho veieu, com parlar d'Itàlia és parlar del destí?
Fantàstic, Beorlegui.
El Museu Imaginat.
Artur Ramon, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Aquest matí de diumenge.
Mira, molt bé, acabat de llevar.
Fantàstic. Si l'Artur Ramon visqués a Mòdena, seria amb tota seguretat el director d'algun dels nombrosos museus que hi ha en aquesta ciutat italiana. Però com que no és el cas, nosaltres ens ho fem a mida cada diumenge. Obrim les portes del Museu Imaginari. Quines obres no hi poden faltar en aquest museu que l'Artur Ramon ha obert a Mòdena, la ciutat on va néixer Luciano Pavarotti? I en aquesta ocasió has triat l'obra de tres autors que van néixer a Mòdena, igual que Luciano Pavarotti, del qual s'ha fet 10 anys de la seva desaparició.
Efectivament, en aquesta meravellosa ciutat de la Plana Padana, 10 quilòmetres dels Apenins,
sí,
que està plena d'art i que, a més, es menja molt bé.
Comencem el recorregut pel Museu Imaginari amb l'Artur Ramon, va.
Va.
I quin és el primer autor que inclouríem en aquest museu, Artur?
Mira, el primer autor és Niccolò dell'Abate, que va néixer a Mòdena el 1509 i va morir a Fontainebleau, a França, el 1571. És un autor que forma part del manierisme, que és un moviment que m'agrada molt perquè
sí,
neix al segle XVI i és la recerca d'un llenguatge propi, una maniera que ve d'agafar el classicisme de Rafael i de Miquel Àngel, de l'últim renaixement, sacsejar-lo i apareix el manierisme. I Nico del Abate és un pintor molt influenciat per Correggio, per Parmigianino, i que és el gran mestre de l'escola emiliana. Després va passar a Fontainebleau, a la cort de Francesc I, sí, i va introduir el manierisme a França.
Expliquem que veiem en aquest quadre, que es titula Moisès rescatat de les aigües.
Doncs mira, aquest és un tema que s'ha utilitzat amb altres grans artistes, des del Veronès, passant doncs per Ghirlandaio, tots. És un tema de Moisès que, com se sap, ho explica la Bíblia, va ser llançat al Nil en un cistell perquè no fos matat pels egipcis, i llavors la filla del faraó amb les seves donzelles se'l va trobar i el va protegir. Gràcies a elles, doncs, Moisès no va morir. I, sí, a més, va proposar que la germana de Moisès, que es deia Míriam, li fes de mare, com si fos una nodrissa, i el pogués alimentar. Això és el que estem veient amb aquest quadre, que reflecteix pròpiament el manierisme, amb aquests contrapostos, amb aquestes figures que estan d'esquena, amb aquesta gràcia, aquesta... És refinament, és un moviment molt culte i molt... A mi m'agrada moltíssim.
Per tant, aquesta primera obra es mereix, sense cap mena de pal·liatiu, ser
el Museu Imaginari.
El Museu Imaginari,
exactament,
del qual tu n'ets el director.
Sí, aquesta la incorporarem. A més, fixa't que bonic el paisatge del darrere, que és un paisatge imaginari, també. És un paisatge que no existeix. Amb aquesta grisalla que després va influenciar altres artistes, que, com per exemple Claude Lorrain o Poussin o Montsu de Siderio, que van treballar amb aquests paisatges com grisosos d'arquitectura imaginària.
Aprenem molt, en aquest espai, Artur, perquè ens proveeixes de noms que després segurament, en el meu cas ho faig així, vaig al Google a buscar, a veure quins són aquests autors i pintors que ens recomanes en aquest espai. Coneguem ara quin és el segon quadre que l'Artur ha triat per penjar al seu Museu Imaginari. Estem a Mòdena, la ciutat protagonista del nostre Atles Subversiu d'aquest diumenge. Monjos en un convent.
Sí, com és un museu
d'aquesta obra.
Clar, com és, digues, un museu imaginari, sí, podem agafar un fresc, no?
Podem fer el que vulguem.
És mental, podem fer el que vulguem.
Tu ets el cap.
Per tant, aquí hem arrencat aquest fresc, que està a l'església de Sant Nicolau de Treviso,
sí,
però que el va fer Tommaso di Modena, nascut el 1336 a la ciutat que li dona nom i mor el 1379, que juntament amb Giotto és un dels grans pintors del que s'anomena el Trecento italià. Ell va representar en aquests frescos 40 monjos dominics, i a més segurament els va tenir de model, perquè és una pintura, fixa't que per l'època que és molt abans de Masaccio i de tot el món del que vindrà el Renaixement.
1352,
fixa't quin naturalisme, com estan en els seus escriptoris de fusta treballant. Pensem que els monjos, gràcies a ells, la cultura va poder sobreviure a l'etapa fosca de l'edat mitjana. És a dir, ells són els que connecten el món clàssic amb el Renaixement.
La cultura passava als monestirs.
Passava,
no?,
als monestirs.
I malauradament no sortia dels monestirs.
No, però la van poder almenys
preservar,
conservar i preservar.
Sí,
i gràcies a això no es va destruir moltíssimes coses que es van anar traspassant. I aquí veiem, doncs, aquests monjos escrivint, I que estan com en una seqüència, són com fotogrames d'una,
sí,
pel·lícula. I veritablement, si els oients van a Treviso, val la pena anar en aquesta església, on també hi ha retrats d'un artista posterior, Lorenzo Lotto, però que veuran aquests frescos meravellosos que, juntament amb els de Giotto, són els millors.
I veient aquests frescos, jo he pensat en una pel·lícula, segurament tu també, una pel·lícula titulada El nom de la rosa, basada en el llibre d'Umberto Eco.
Exacte.
Entonces... ¿No pudo él haber matado al traductor?
No. No, los obispos rechonchos y ricos son la presa de los dulcinistas. Y no un especialista en Aristóteles. Pero sí, tienes razón. Debemos considerarlo todo.
Llibre.
Aquí podrien aparèixer, no?, els protagonistes de la pel·lícula, Sean Connery, i
sí,
no recordo el nom de l'altre actor.
Jo tampoc, però el llibre em va semblar
meravellós.
I la pel·lícula també.
I és una molt bona adaptació.
Sí, normalment no passa. Fixa't que normalment ens agrada una cosa
o l'altra.
Però en aquest cas funcionen bé els dos.
Per tant, aquests retrats dels dominics, aquesta,
sí,
segona obra que l'Artur Ramon penja al seu Museu Imaginari, que estem construint a Mòdena, la ciutat on va néixer Luciano Pavarotti. Va, anem amb una tercera obra.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me.
I efectivament sortim al mar en una obra, amb aquesta tercera obra que penjaràs al teu museu, molt, molt, molt lluminosa.
És meravellosa, és meravellosa. És aquesta marxa de Carles de Borbó a Espanya, vista des de la dàrsena del port de Nàpols, amb el Vesuvi fumejant al fons, tots aquests vaixells, tota aquesta festa, tota la gent que en el Lungomare de Nàpols estan aquí veient l'espectacle. És meravellós, com és meravellosa la ciutat. Jo sóc un gran enamorat de Nàpols.
I has anat molt a Nàpols?
I he anat menys del que m'agradaria, he estat 3 o 4 cops, però és una ciutat que m'encantaria inclús viure. Viure-hi, és preciosa, ho té tot. Té la bellesa natural i l'art, i això per mi... Doncs,
i aquesta decadència, no?
I té dues coses que m'agraden molt.
Sí?
L'extravagància espanyola, diguéssim, el refinament italià. I allò és una barreja... És molt sexy, Nàpols és molt sexy.
Qui ha pintat aquesta obra que mereixeria analitzar-la amb tots els detalls,
sí,
perquè veiem moltíssima gent en aquesta dàrsena, amb molts vaixells, el Vesuvi fumejant, sí, al fons. No acabaríem mai.
És una finestra meravellosa i ens fiquem, a més és un viatge en l'espai i en el temps. Som protagonistes també, espectadors d'aquesta sortida del rei. Expliquem a l'artista primerament, perquè la gent preguntarà, estem a Mòdena i què és aquest quadre, no? Bé, Antonio Joli és l'artista i va néixer a Mòdena el 1700 i va morir a Nàpols el 1777. És un dels grans artistes del que s'anomena el gènere del vedutisme, la veduta. La veduta és la vista topogràfica, que té una gran influència ja des del Renaixement, però que després ell, per exemple, a Roma treballa amb Gali Viviena, que eren uns grans creadors de perspectives.
Sí.
Després a Venècia coneix a Canaletto,
ara,
a Bellotto.
Ara, és que a mi em recorda
molt,
a Canaletto.
Molt,
que n'hem parlat moltes vegades amb Artur Ramon de Canaletto.
És molt Canaletto. Aquest és un artista viatger que passa per Alemanya, per Anglaterra, i que acaba el 1750 a Espanya, perquè el castrato Feltrinelli... Justament he pensat que era una bona cosa parlar de Pavarotti, el crida a Madrid per fer els decorats de les òperes que es feien pel rei. I llavors ell marxa a Madrid el 1750 i després el 59 ja el trobem a Nàpols, on pinta aquest quadre que té una història molt, molt bonica. El Felip V va conquerir els regnes de Nàpols i de Sicília a la guerra de successió de Polònia el 1733 i 38. I a la mort sense descendència de Felip VI, el tro d'Espanya, la corona, va passar a Carles, que era en aquell moment virrei de Nàpols.
Uh-huh.
I llavors, el 1759, ell, Carles, que serà el futur rei Carles III, que estava fantàsticament governant Nàpols i encantat i enamorat de la ciutat, com ho estaríem nosaltres, amb gran nostàlgia
va haver
de marxar cap a Madrid. I aquest és el moment de la sortida, és el moment de l'embarcament de Carles III i que tota la població, doncs, aquí...
És una
expectant.
Festa, no?
És una meravella. Per mi... Et diré, Mercè, que m'agrada més que molts Canalettos.
Què dius ara?
Sí, sí. Perquè Canaletto...
És que els oients, perquè es facin una idea, sí, és que al nivell de detall, aquí hi ha desenes, centenars de persones...
I de vaixells.
...pintades, vaixells, sí, amb tot el detall, el pal major, les veles...
Sí. I mira, et diré per què m'agrada més. Aquest és un quadre que, a més, es pot veure fàcilment, perquè està penjat al Museu del Prado.
Ah, bé.
Però m'agrada més perquè Canaletto té un punt sempre mecànic. Té un punt, a vegades, d'automàtic. Un dia en parlarem. Per exemple, la diferència entre Canaletto i Guardi, que és molt interessant, a nivell tècnic. Però sempre té un punt de repetició. Joli no el té. Joli és més original.
Improvisa més, vols dir?
I és més... No, no, no. Aquest quadre, tot i que va fer diverses còpies, però és un quadre que té una originalitat i a més el nivell descriptiu i tècnic. És que Canaletto és molt bo, però té truco.
Segueix sempre un mateix...
Un dia us l'explicaré.
Canaletto segueix sempre un mateix patró.
Sí, fa aquells puntets de les figures. És molt de té una cuina molt concreta. Joly no. Joly és un artista més lliure, més original. Joly és meravellós.
I a tu t'agraden aquests esperits més lliures.
A mi m'agrada sortir una mica del convencionalisme.
De la norma.
I en el museu, com és imaginari, el fem
i fem el que volem.
Doncs agafem el que ens agrada.
Gràcies.
Perquè l'art sempre has d'agafar allò que t'agrada.
Meravellós. Gràcies, Artur, i ens retrobem la setmana que ve.
Fins aviat.
De 6 a 1, el suplement.